Cugat Ràdio, 91.5 FM. El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.
A Cugat Ràdio tenim bon ambient.
Avui a la secció de Bon Ambient parlem amb un santcugatenc que té la mà trencada en temes de sostenibilitat. Sergi Cantó abandona el càrrec de president del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i volem aprofitar Jordi Feixas per fer balanç amb ell, per saber quina ha estat una mica la seva contribució i sobretot perquè ens posi nota els santcugatencs i els catalans en temes de mobilitat. Tu pots dir que has fet els deures, que l'altre dia vam fer un tema sobre la Setmana de la Mobilitat Sostenible, o sigui que aquest avui no ens suspèn. En
Hola,
Jordi
nou,
no ens suspèn avui.
Bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
Quina ha estat la teva contribució al Col·legi d'Ambientòlegs? Quina és la tasca d'aquest organisme? Explica'ns una mica.
Doncs el col·legi va néixer l'any 2004, quan van sortir les primeres promocions de llicenciats en ciències ambientals a Catalunya, que actualment s'hi parteixen en quatre llicenciatures, en quatre universitats, aquesta llicenciatura, i des de llavors vam intentar plegar tot aquest col·lectiu de professionals, que avui en dia són aproximadament més d'un miler, creant un òrgan que en aquell moment havia de ser un col·legi perquè volíem estar en les mateixes possibilitats que la resta de col·lectius. I per tant la meva funció ha estat intentar engegar tot aquest procés durant sis anys amb una tasca llarga i en alguns moments esgotadora, perquè evidentment quan entra un nou col·lectiu, una nova professió, a vegades és difícil trobar l'encaix amb les altres professions, però jo crec que entre tots plegats hem reeixit i avui tenim un col·legi madur i ben considerat i cohesionat.
Això és fantàstic, doncs. Escolta'm, la figura de l'ambientòleg, que ha evolucionat molt els últims anys i s'ha convertit en una presència imprescindible a l'hora de tirar endavant els projectes urbanístics més importants, per exemple, explica'ns una mica què realitza l'ambientòleg avui dia.
Doncs l'ambientòleg, que finalment entre tots l'hem acabat definint com un professional tècnic pluridisciplinar en l'àmbit del medi ambient. Què vol dir això, que és una mica una frase estranya, no? Doncs que parlem molts llenguatges. El nostre eix comú és el medi ambient, però dintre d'aquí parlem el llenguatge científico-tècnic, és a dir, de les ciències naturals, la física, la química, els elements, la natura, però també parlem un llenguatge econòmic, legal, de geografia, i per tant podem convergir tots aquests diferents llenguatges en pro d'una preservació del medi ambient.
Posa'ns algun exemple concret.
Doncs, per exemple, en l'àmbit del planejament, no? En l'àmbit del planejament hi ha molts ambientòlegs que estan participant també en avaluar aquest planejament, aquests nous creixements territorials des d'un punt de vista del medi ambient. I, per exemple, s'ha dit i fer, podríem dir, disbarats ambientals, com ara posar uns nous creixements en un lloc on no té aigua, on serà molt difícil, diguéssim, la recollida dels residus, la neteja i la depuració de les aigües residuals. Per tant, posar una mica de criteri ambiental en el que podríem dir també la capacitat de càrrega del territori per a aquests nous creixements urbanístics.
Vull preguntar una mica per l'informe del Departament de Medi Ambient, del balanç que ha fet entre 2007 i 2010, que va sortir publicat fa poc. Concretament, pel tema dels residus, ens parlen de que Catalunya recull selectivament un 37% dels recursos municipals que genera, que ha fet una inversió de 1.187 milions d'euros en plantes de tractament de residus i que ha aprovat dues lleis que estableixen per primera vegada la recollida de residus selectiva a tots els municipis. Més enllà de les dades, com ho veus això, Sergi, a nivell de Sant Cugat, a nivell de Catalunya, per què no, també?
Jo crec que el camp dels residus és precisament un dels eixos principals en què encara queda molta feina a fer. S'ha invertit molt, però moltes vegades també desencoratja veure que, tot i haver invertit molt, els resultats no són els desitjables, no? Si donem la volta a aquestes dades, veiem que el 63% de tots els residus no recullen de manera selectiva. I, per tant, després de tants anys des de la primera llei, que si no recordo malament va ser l'any 93, la primera llei de residus, han passat 17 anys i estem encara amb uns percentatges de recollida que, si bé són bons, van avançant, com aquí a Sant Cugat també, van avançant i van millorant, jo crec que no avancen amb prou rapidesa. I crec també que hem de ser conscients que una part molt important d'aquesta responsabilitat la tenim els propis ciutadans de les nostres llars, no? Ens costa molt això de cada cop ens hagin transferit des de les administracions una responsabilitat cap a casa, i és molt fàcil aquella crítica que tots hem fet, jo mateix alguna vegada, de dir escolta, no pago prous impostos per recollir aquests residus perquè em traslladen aquesta responsabilitat. Però és que si no ho fem així és impossible. Si no ho fem així és molt difícil que, diguéssim, un tècnic ens pugui venir a cada una de les nostres cases a separar correctament els residus. Per tant, ens hem de fer corresponsables, l'administració també ha de posar totes les màximes facilitats, segurament encara poden haver-hi més de les que hi ha actualment, però això ha de ser una cosa compartida per millorar els resultats, que jo crec que, sincerament, si tu mires des de l'altra banda, que encara el 63% dels residus vagin o a incineració o a abocador, doncs no és per estar-ne cofoi.
El mateix informe ens parla de la garantia d'avenç cap a un model de planificació territorial sostenible. Com ens trobem actualment en aquest sentit? Com tenim la situació particularment aquí a Sant Cugat?
Doncs aquí a Sant Cugat ho comento després. A nivell genèric jo crec que s'ha avançat molt en el paper, no sé si m'explico, però crec que això és un problema. És a dir, ara els plans territorials generals de Catalunya, crec que n'hi ha 7, el pla general, els sectorials, últimament s'ha fet el darrer, es va començar, si no recordament, pels Pirineus, després les Terres de l'Ebre, i realment són plans, des d'un punt de vista ambiental, tècnic, de revisió documental, molt bons, molt potents. Hi ha hagut participació pública, hi ha hagut molts tècnics de molts punts de vista, se l'han mirat i l'han revisat, però estem en aquesta fase. El que a mi em costa veure és, a nivell concret, que això realment es plasmi en el territori i que realment fem plans d'una altra manera. S'ha evolucionat molt, però jo crec que faltaria encara traslladar el paper, diguéssim, en resultats pràctics, i que alguns disbarats urbanístics a Catalunya doncs deixin d'existir. Pel que fa a Sant Cugat, jo crec que el gran avenç és el parc natural, que segur que ha sigut notícia aquí moltes vegades. Estem a punt ja de que s'assigni, si tot va bé, diria que és demà mateix que hi ha Consell Executiu, o si no, el dimarts de la setmana vinent, s'assignar ja definitivament aquest decret que ha costat tant, que s'ha anunciat tant i que sembla que finalment està aquí. I jo crec que per Sant Cugat, que no oblidem que tenim pràcticament el 40% del municipi en zona forestal, serà un canvi molt important de protecció de l'entorn.
Molt bé. Escolta, hem deixat enrere la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura. L'altre dia parlàvem amb la Unió Ciclista, però jo encara veig molts totterrenys, encara veig moltes famílies aquí a Sant Cugat amb dos, fins i tot tres cotxes. Com tenim el tema? Com podem convèncer a la població del que es demana?
Jo crec que el que hem de fer en tema mobilitat, sobretot a Sant Cugat, i a Sant Cugat tenim molta sort, tenim municipi a la zona urbana molt pla i realment tenim molta sort. El que hem de fer és que la gent ho provi. És a dir, quan tu ara et planteges anar des de l'estació fins a la plaça del Coll a peu, penses, mare de Déu, no? Tenim una tradició d'usar el cotxe moltíssim, en moto. Si tu fas i realment fas aquesta pràctica per un dia, veus que són 10 minuts, que has passejat, que has vist botigues, que t'ho has passat bé, que has passat per davant del monestir, que és la nostra joia. Doncs realment jo crec que la gent ho ha de provar i deixaria de fer algunes pràctiques, o deixaria, per exemple, d'estar col·lapsada a la Rambla del Celler durant un quart d'hora, per exemple.
Jo és que, a tall d'això, el que penso és que hauríem d'ensenyar la gent a fer una bona gestió del temps, perquè moltes vegades, si agafem el cotxe, és perquè així no perdo temps, així vaig més de pressa, així arribo abans. Una mica és també canviar una sèrie de pautes i conductes que nosaltres tenim establertes, perquè si tu em dius que puc anar des d'aquí fins a l'estació, doncs sí, seran 13 minutets xinoxano, però ostres, és que potser si calculo el temps que aniré des de Sant Cugat fins a Barcelona, pum, 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 vaig amb cotxe. Com podem convèncer la gent de que poden haver-hi uns beneficis i que el tren, podem agafar el llibre o fullejar el diari, que no hem tingut temps de fer-ho abans, que podem arribar a Barcelona, aprofitar per fer una passejada i no perdre 20 minuts per aparcar. Tot aquest procés, a quina porta hem de trucar? I tu dius que és fer que la gent que ho provi, convèncer-la. Potser les campanyes de comunicació no haurien d'anar a burxar directament al ciutadà, a tocar la fibra sensible i que pensin que depèn d'ell mateix el poder ser més sostenible i no de l'administració per molts recursos que posi.
Segur, segur, eh? I per això hi ha una eina que jo també des d'aquí aprofito i convido a participar, que es diu el Mouta. El Mouta és una eina que l'Ajuntament ha posat en marxa fa molt poquet, que es pot trobar a la pàgina web municipal, i és, doncs, buscar recorreguts. Així com tots podem conèixer, per exemple, el Via Michelin, que és directe des del cotxe, com anar d'un punt d'un altre, també hi ha el Mouta, que és dintre de Sant Cugat, i tu pots clicar un punt d'origen, un punt de destí, i la comparativa dels tres itineraris, com hi arribaries, amb cotxe, amb bicicleta i a peu. Llavors, fent aquest exercici, no?, que és un exercici interessant, que és potser teòric, però com a mínim pots veure les comparatives, tens no només el que t'estalvies en temps, el recorregut que fas, el temps d'aparcar, no oblidem que també és un temps molt important, o la despesa econòmica en benzina i per tant també en emissions de CO2 i el cost econòmic, sinó que també pots veure quin és el temps relatiu anant des d'un punt a un altre amb aquests tres mitjans, no? Per tant, és una eina teòrica, però és una eina nova, és una eina que jo crec que s'ha d'utilitzar i que s'ha de provar.
Jo, a mi m'ha convençut. De fet, ja, a veure, tu, amb el tema, Jordi, de reciclatge i recollida selectiva, fas els deures, jo de moment et diré que sí.
Molt bé, molt
tu
bé.
Tu què?
Jo diré que, a veure, escolta, hem d'estar pendents d'iniciatives com aquesta aquí
està
a la nostra secció.
Està fugint d'estudi, però
del,
el convencerem.
No, no,
convencerem,
no.
Escolta, convencerem.
Em sembla molt bé i em va fantàstic per enllaçar amb la pròxima pregunta.
Molt bé.
Això és una mostra que cada cop més des de les administracions estan més pendents del medi ambient i d'aquests temes. Fes-nos una radiografia general catalana, una mica de com estem.
Evidentment la pregunta és molt complexa, eh? Un punt que em deixen que el podríem reduir o tot això és en les tones d'emissions de CO2 de cada català. Diguéssim, això resumeix el nostre comportament ambiental. I això veiem quina és la mitjana d'Espanya, quina és la mitjana de Catalunya, que és lleugerament inferior, que estaria al voltant de les 9, entre 8 i 9 tones de CO2 per habitant i any. I a Sant Cugat encara una miqueta inferior, que és sobre les 7,5 tones de CO2, que ara això ho hem de revisar un altre cop. Cada dos anys hem de fer aquest estudi. Això és difícil, eh? De fer entendre i de plasmar, perquè si jo ara dic això, 7 tones i mitja de CO2, lleugerament inferior que la mitjana catalana, però realment tenim els problemes del trànsit, com dèiem ara, és molt difícil avaluar. Per tant, què crec que va molt bé, quin seria el pas següent perquè realment tots ens conscienciéssim? Que fóssim conscients del cost en emissions de CO2 de cada activitat o de cada cosa que fem, no? Per tant, això la indústria també ha d'acumular. Això algunes empreses ja ho fan. Per exemple, la Matutana ja posa en cada bossa quin és el cost ambiental d'aquella bossa. Una bossa ara de patates, i perdó haver fet publicitat, però una bossa de patates són 35 grams de CO2 d'emissió que ha costat crear-la, traslladar-la i consumir-la finalment. Per tant, la gent té el seria el preu, que és el cost d'això, i després el cost ambiental en emissions de CO2. Això ens ajudaria molt a veure si això són 35 grams, què signifiquen 7 tones anuals. No? Jo crec que amb això tots ens podem anar conscienciant.
Potser una de les coses que hem de fer és anar posant aquests baròmetres que, sens dubte, ens ajudaran a regular una mica les nostres actituds.
Doncs jo crec que sí. Sergi, per cert, si ja no estàs al Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, continues la teva tasca a Medi Ambient, a l'Ajuntament de Sant Cugat, i nosaltres pendents d'aquestes lliçons que em vagis donant de tant en tant per poder fer una miqueta d'educació nosaltres també des de l'emissora municipal.
Com vulgueu, és un plaer, ja ho sabeu.
Doncs moltes gràcies, i també el Jordi. Fins una altra.
Gràcies.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.
Uns segons per arribar al punt de les 12 del migdia, després de la connexió amb els serveis informatius i Catalunya Informació, arriba la tertúlia esportiva amb Carme Reverte. Conversarà amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Sant Cugat, Xavi Amador, i també amb membres del Club Muntanyenc Sant Cugat i el Club Natació Sant Cugat. I per què? Doncs perquè aquest diumenge, senyors, tenim la mitja marató.
Tens alguna pregunta sobre un tema de ciutat? Vols que t'ajudem a resoldre'l? Si vols una resposta, marca el 93 675 1588 o escriu un mail a afons@cugat.cat. Cugat Ràdio.